Bon dia, són 2:15, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Titulars, com sempre, en els primers minuts d'aquest Info Migdia, amb Dolors Lieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Calella ha donat a conèixer les primeres xifres de visitants del Museu del Turisme.
Va ser ahir en el decurs de l'exposició pública en què el govern encapçalat per Montserrat Candini va retre comptes davant la ciutadania de les accions fetes fins al moment. Són 3.000 visites acumulades des del 9 de gener quan va obrir portes. En parlarem amb el tinent d'alcaldia de gestió patrimonial Xavier Ernigas.
I els 10 regidors de l'equip de govern de Calella desgranen les principals accions que han dut a terme des de l'inici d'aquest mandat al juny del 2015.
Repassarem, doncs, algunes d'aquestes accions que ahir al vespre els ciutadans van poder tornar a recordar de la mà de cadascun dels regidors que tenen responsabilitats dins del govern.
I els estudiants catalans de secundària i de batxillerat han sortit al carrer aquest migdia per demanar que se suprimeixi la prova de la revàlida.
El sindicat d'estudiants ha convocat per avui, doncs, una vaga general, concentracions també en què s'han vist pancartes qualificant la revàlida de prova franquista. Denuncien que és un entrebanc per molts estudiants que han cursat de manera satisfactòria l'ESO i el batxillerat, ja que poden veure perillar el seu accés als graus superiors.
La creació d'un impost sobre les begudes ensucrades, refrescos i sucs i altres bevibles és una de les propostes que entrarien dins el pressupost de la Generalitat de l'any que ve, que provocaria un encariment del 20% d'aquests productes considerats perjudicials per la salut.
El seu consum excessiu provoca malalties com la diabetis i l'obesitat, i el cost que té sobre la despesa sanitària és el que es vol compensar amb l'anomenada taxa sucrera. Però dels efectes que té sobre la salut, especialment dels més joves, en parlarem avui a l'Info Migdia amb la dietista Sara Just, que es mostra favorable a la seva aplicació.
Primeres xifres oficials de visitants al Museu del Turisme de Calella, que es va inaugurar a principis d'any. Un projecte controvertit que va suposar una inversió total de poc més d'un milió d'euros, el 70% dels quals es van cobrir amb ajudes i amb subvencions supramunicipals.
És l'únic d'aquestes característiques que hi ha al món que conjuga la visió local i la internacional sobre el fenomen del turisme, l'impacte que té sobre el territori. El motor està instal·lat a la fàbrica Llobet Guri, forma part de la xarxa d'equipaments culturals de Calella gestionats per l'àrea de patrimoni. Està obert tot l'any. Durant aquests primers mesos s'hi ha exposat la peça del mes per posar de relleu peces significatives pròpies dels espais museístics locals, també de particulars. També hi va haver la proposta de visites teatralitzades a l'estiu i ha acollit diversos actes aprofitant la sala interior.
I ahir se'n donava a conèixer el volum de visitants que ha acumulat des del 9 de gener del 2016, quan va obrir portes. Tinent d'alcaldia de gestió patrimonial, Xavier Ernigas, benvingut a l'Info Migdia.
Hola, bon dia.
Es confirmarien aquestes 3.000 visites?
Bastantes més. Penseu que ahir el que es va fer és no va ser un dia per donar xifres oficials, es van fer comentaris, es va explicar la gestió d'aquest any del govern, i sí que és veritat que l'alcaldessa va donar una xifra aproximada, que jo estic en disposició de dir-vos-les en realitat, perquè també hi havia visites guiades i grups escolars, com ella comentava, i grups que no estaven comptabilitzats. Òbviament ja ho tenim tot ara comptabilitzat i amb les previsions aquí a final d'any també.
Doncs quina seria aquesta xifra total?
Mira, això del... Deixeu-me que contextualitzi una miqueta, perquè a vegades quan parlem de xifres la gent sempre pot dir és més o menys en funció de què, no? La pregunta és en funció de què. Nosaltres sempre ens basem, i ara fa 10 dies vam tenir la visita de 4 tècnics i de la diputada de Cultura, de Patrimoni de la Diputació, que vam voler conèixer les nostres instal·lacions per precisament valorar aquest increment tan important que ha tingut de visitants a la nostra ciutat a nivell dels edificis patrimonials i sapigueu una miqueta el motiu de l'èxit. La Diputació té les dades comparades, que fan cercles d'estudis comparats, en què un municipi de les dimensions i proporcions com el nostre, un museu local, té aproximadament 3.000 visites. 3.000 visites es considera un museu molt visitat, un museu doncs, de les característiques, com deia, de la nostra població. Nosaltres, a la nostra ciutat, tenim, us ho dic així amb xifres reals, El museu, el propi museu, aquest any tindrà més o menys unes 3.000 visites al nostre museu. El Museu del Turisme, 5.400. El refugi antiaeri, 3.150. El far de Calella, que és el recinte intern que la gent paga i accedeix, no la gent que va passejar i a fer-se fotos només, sinó la gent que entra en el recinte i compra una entrada o té una entrada, són 4.550 aproximadament. I a l'Ajuntament Vell, la sala de dalt, que és la sala expositiva més noble que tenim, per entendre'ns, rondarà les 5.000 persones, també. Per tant, estem parlant d'aquesta campanya, i aquí l'encert, que la Diputació ens valora molt, de vendre tot el patrimoni de la ciutat com un tot, amb, òbviament, descompte si tu vas amb un equipament i en l'altre, ens proporcionarà més de 21.000 persones de visitants aquest any, segurament, en els nostres equipaments. Això és una fórmula que ens està funcionant molt bé, és una fórmula d'èxit, i que, a més, jo valoraria, i també, òbviament, pels comentaris dels experts, que el bo que tenim a Calella és la gran diversitat d'oferta que hi ha, no? Doncs des del Museu del Turisme, que té la seva emblemàtica, doncs, perquè és únic, perquè té les seves característiques, el propi museu, que també té un fons important, el far, que és un aparador paisatgístic espectacular, l'Ajuntament Vell, que és una sala noble, aquí podem fer exposicions molt potents, el refugi antiaeri, que té unes característiques històriques també de molt de valor, tot plegat dona una riquesa i una pluralitat dels equipaments, que això fa que siguin espais molt visitats, repeteixo, per les característiques que té el nostre municipi, òbviament que també es té en compte que és una zona turística.
Quin seria el perfil de visitant del Museu del Turisme, concretament? Més autòcton, més turista, deixant de banda doncs, aquestes visites guiades que s'han fet també per escolars, la resta? Qui s'ha interessat més en aquests primers mesos d'obertura per aquest museu únic al món, dèiem?
Sí, el perfil de la gent que va a museus com els nostres, que òbviament no estem parlant de museus doncs, com puguin ser els MoMAs, com puguin ser museus d'art nacionals, etc., que tenen per si mateix un reclam important turístic en si, el nostre perfil d'experiència museística sempre expliquem que és la mateixa, i de fet no ho dic jo, ho diuen tots els experts, són gent que visita les ciutats i que es troba un complement a la seva visita, com pugui ser doncs, espais patrimonialitzats o espais museístics que poden fer que la seva experiència a la ciutat sigui més agraïda. Per tant, la majoria de visites que són és gent que no ens consta que vingui expressament a veure un museu o alguna cosa en concret, sinó gent que ve a passar uns dies o que ve a passar el dia a la ciutat i aprofita de dir, mira, veus que bé, doncs tenen aquest museu, tenen l'altre, me n'han parlat bé, ho vaig veure. Per tant, bàsicament tenim el mateix perfil de gent que ens ve a visitar la nostra ciutat. Perfil turístic, està clar, gent que doncs, té interès cultural i va veure aquest animal a la ciutat, i també gent dels pobles del voltant i gent que ve a passar els dies a la nostra ciutat.
I també m'agradaria preguntar-li breument, és una de les qüestions referents al Museu del Turisme que també es van anunciar ahir, es va dir de fet que hi ha acord amb l'Escola Universitària de Turisme perquè dues assignatures s'imparteixin a l'equipament calellenc. No es van donar més detalls, però si pogués, tinent d'alcaldia, ens ho podria ampliar o concretar una mica quin és aquest acord que s'ha arribat.
Tenim un acord que ja estava assignat a nivell estratègic de fa un temps i ara s'ha de materialitzar amb aquestes assignatures que han de venir a fer aquí. És veritat que la seva voluntat és fer-ho, però és que a part d'això hi ha moltes altres coses que a vegades, doncs, pel que sigui, no s'expliquen o no se saben, que, per exemple, estem amb l'Escola de Turisme d'ESADE, estem fent una exposició que serà molt interessant, que serà sobre el turisme sostenible, perquè l'any vinent és l'any del turisme sostenible i, òbviament, com que la nostra instal·lació doncs, és, com dèiem, un referent en aquest tema, doncs, estan molt interessats en fer aquesta exposició, l'estan produint ells i l'executarem plegats i es farà aquí a casa nostra. També estem parlant, a Missada té interès, en fer unes jornades a nivell nacional, veurem de quin volum s'acabaran materialitzant, també, òbviament, aprofitant que hi haurà l'exposició i que tenim les instal·lacions i que és l'any del Museu del Turisme, del Turisme Sostenible, fer a casa nostra també aquestes jornades de debat, de reflexió sobre gent experta en el tema. Per tant, hi ha moltes coses que van vinguent, que van apareixent, visites, per exemple, ara estava mirant aquí papers que tinc...
Ràpidament, senyor Niges, molt ràpidament, molt breument.
Sí. El màster de turisme urbà es farà aquí a Calella, vindran aquí a Calella doncs, a fer les seves jornades. L'escola EAE de Barcelona, que són també una gent que fa estudis universitaris, també vindran aquí a casa nostra, 30 alumnes vindran a fer una visita. El centre d'estudis del Prat també vindran 55 persones aquí a Calella a fer una estada. Vull dir, hi ha moltíssimes coses que es van confirmant, que van materialitzant-se, que això és el que va voler expressar també l'alcaldessa. Fa 8 mesos, 9 mesos que hem obert aquest museu, ha d'anar creixent, s'ha d'anar desplegant tota la seva potencial, i en aquesta línia estem treballant.
Senyor Arnijas, gràcies per atendre la nostra trucada.
A vosaltres per l'interès.
I el govern municipal de Calella, ara ho dèiem, va retre comptes davant la ciutadania sobre la feina feta en l'actual mandat que va arrencar el juny del 2015. Dolors.
Transcorregut poc més d'un any en què l'executiu de Montserrat Caní va prendre possessió del càrrec, cadascun dels regidors va explicar en un acte públic i a mode expositiu quines són les principals accions desenvolupades en cadascuna de les àrees de govern.
Doncs sí, passem comptes, és el nom amb què es presentava aquest acte, celebrat a l'Ajuntament Vell, format innovador a Calella, que a diferència de l'audiència pública estava restringit a la intervenció dels membres del govern municipal de Convergència Democràtica, ara PDeCAT i PSC. A l'àrea de política social, la regidora Margarita Valls va informar que 12 persones han estat ateses en el marc del programa pilot d'atenció a domicili en el moment que reben l'alta hospitalària, que es va posar en marxa el passat setembre en coordinació amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
I va explicar que durant aquest 2016 s'han resolt 13 desnonaments, va detallar la distribució d'ajuts que s'han concedit a persones amb risc d'exclusió social.
L'any 2015 es varen donar 1.368 ajuts a un total de 400 famílies. 356 ajuts van ser d'habitatge i 682 varen ser de pobresa energètica. Portem carretons de menjar fresc com a suport alimentari per a les famílies amb infants en risc d'exclusió social. Enguany hem duplicat les famílies. Actualment ho reben més de 40. Per tal de garantir-los una alimentació sana i equilibrada, ho fem els mesos de juliol, agost i desembre, en què resten tancades les escoles.
L'aprovació d'un nou pla local de joventut i l'impuls de la campanya per evitar el consum d'alcohol durant les barraques de Festa Major van ser dues de les iniciatives que la regidora Cindy Rando va destacar de les àrees de govern que porta.
Va explicar que 22 persones participen del projecte del Banc del Temps i en l'àmbit de solidaritat va enumerar també algunes de les iniciatives que té sobre la taula per la promoció de la igualtat entre homes i dones.
Poder establir un centre de la dona en el qual s'hi englobin tots els serveis i activitats destinades a aquest. Estem treballant en un nou protocol de violència de gènere, el qual recull el circuit que l'Ajuntament té establert a l'hora de poder donar resposta a aquestes situacions. Dintre d'aquesta àrea, assenyalar que també s'està treballant a l'elaboració d'un nou pla local d'igualtat que s'adapti a les noves necessitats de la nostra ciutat.
El projecte de trasllat de l'escola Salicru a la fàbrica Llobet Guri va unir el balanç de l'acció de govern en l'àmbit de gestió patrimonial i educació que va fer la tinent d'alcaldia Núria Parella.
Aquest permetrà disposar d'unes instal·lacions optimitzades pels diferents recursos i serveis que ja s'hi ofereixen actualment per a un total de 700 alumnes.
Aquest final d'any ja tindrem en total 11 aules complertes per fer tot això. Hem tingut dos guies. El conveni que van fer l'Ajuntament de Calella i la Generalitat de Catalunya per crear un complex educatiu a la fàbrica Llobet. Aquí deia que l'Ajuntament posava a la disposició de la Generalitat les instal·lacions de la fàbrica per construir-hi l'escola Salicru, l'escola oficial d'idiomes, el centre de formació permanent, les classes de català i el centre obert. Tot això, una part ja serà realitat aquest any i l'altra serà una realitat el curs 2017-18.
Parella va afirmar, a més, que l'executiu local aposta per dotar de contingut la programació firal amb esdeveniments com la Fira del Renaixement o també la Fira de Calella i l'Alt Maresme, reconvertida en una fira festival que té un cost aproximat per habitant de 3 euros l'any.
I la regidora de Comunicació i Noves Tecnologies, Lorena Sánchez, va explicar que l'objectiu general de la seva àrea és, d'una banda, informar els ciutadans de totes les activitats que es fan al llarg de l'any, ja sigui a través de paper com del suport digital, i de l'altra, promocionar la ciutat.
Posava de relleu la renovació total del web calellabcn.com o la creació de productes de merchandatge amb l'eslògan Moment de Felicitat. La responsable de Comunicació i Noves Tecnologies també destacava la feina que es fa de manera transversal amb la resta d'àrees del govern per tal que Calella esdevingui una Smart City, una ciutat intel·ligent, també una destinació turística intel·ligent.
Calella esdevingui una Smart City, una ciutat intel·ligent. i una Smart Tourism Destination, o sigui, una destinació turística intel·ligent. Aquests dos conceptes, en realitat, es fusionen i s'entrecreuen. Una Smart City ho podríem definir com posar la tecnologia al servei de les persones per a millorar la seva qualitat en totes les seves vessants i fer una societat més sostenible. O sigui, per entendre'ns, un exemple seria el que ens ha explicat en Marc del telesistema de rec intel·ligent, aquesta prova pilot que estem portant a terme. I en el cas d'una Smart Tourism Destination, una destinació de turisme intel·ligent, podríem definir com posar les tecnologies al servei de millorar l'experiència del visitant a la destinació.
El regidor responsable de Medi Ambient, Sostenibilitat i Espais Naturals i Participació, Marc Buch, va explicar que els seus dos grans objectius són mantenir un entorn amable i natural i per tothom i, en segon lloc, treballar per la sostenibilitat local.
Pel que fa a aquest segon objectiu, Buch recordava la feina que s'està fent a través del Pla d'Acció Energia Sostenible, l'anomenat PAES, i també el Pacte dels Alcaldes per reduir fins al 20% les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera des del 2012 fins l'any 2020.
Com per exemple les plaques solars fotovoltaiques en la coberta de la comissaria de la policia, que potser doncs, és una de les accions més visuals. També hem fet una prova pilot que consisteix en la instal·lació d'un sistema de reducció d'emissions de diòxid de carboni i altres gasos contaminants als vehicles municipals de la brigada. I també doncs, l'increment progressiu de tractaments biològics pels controls de plagues i malalties de la vegetació, així com la reducció doncs, d'altres productes fitosanitaris. Aquestes són una de les accions que hem fet, i a més també estem doncs, portant a terme una estratègia de sensibilització ciutadana per doncs, entre tots doncs, mentalitzar-ne que és necessari conservar i conèixer el nostre entorn natural.
Buch també va recordar que s'està desenvolupant la segona fase del pla director del Parc del Mau.
facebook.com/radiocarella, Twitter @radiocarellatv.
Els estudiants de secundària i batxillerat s'han manifestat aquest migdia a les principals ciutats de Catalunya i també d'Espanya i han secundat una vaga general en contra de les proves de revàlida implantades aquest estiu des del Ministeri d'Educació a través d'un decret.
El portaveu del Sindicat d'Estudiants, Oriol González, ha explicat a Ràdio Calella quines són les conseqüències que té pels estudiants el fet d'haver d'enfrontar-se a la revàlida.
Les revàlides són aquests exàmens que, si no els aproves, a final de curs, si no els aproves, no et donen el títol ni de l'ESO ni de batxillerat. Què suposa això? Pues que un munt d'estudiants que, tot i haver provat tot el curs sencer, totes les assignatures, i haver cursat adequadament tots els coneixements necessaris, tot i això, no se'ls donarà el títol i no podran optar a entrar a un grau mitjà, a un grau superior ni a la universitat. I es veuran abocats en el mercat laboral sense cap títol i se'ls espera un futur de precarietat, no?
Els estudiants no descarten noves mobilitzacions. Al mes de novembre, a les pancartes d'avui es podia llegir revàlides franquistes.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
En el marc de la negociació del projecte dels pressupostos per l'any vinent, la setmana passada va transcendir que el govern de Junts pel Sí i la CUP han acordat crear un impost sobre les begudes ensucrades. Una fórmula, evidentment, per incrementar la recaptació, però que també, d'acord amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, pretén llançar un missatge d'alerta a la població sobre els efectes que tenen aquests productes. La taxa sucrera, que ja és efectiva en països com el Regne Unit, Irlanda o Hongria, atorga a les begudes ensucrades el mateix tractament que es dona, per exemple, al tabac. La diabetis i el sobrepès en poden ser les conseqüències més extremes, tenint també efecte sobre la factura de la sanitat pública. Més enllà de la incidència econòmica i fiscal que tindrà aquest impost si s'acaba implantant la proposta, en l'Info Migdia també volem aprofundir en quina és la relació real entre les begudes ensucrades i aquestes malalties. Ho farem amb la dietista calellenca Sara Justícia. Gràcies i benvinguda a l'Info Migdia, Sara.
Hola, què tal, Dolors? Molt bé.
Quines begudes entrarien dins aquesta catalogació de les ensucrades? No només els refrescos carbònics, no? Les coles, les llimonades, que són les primeres que ens venen al cap.
Sí. Mira, tot el que siguin begudes comercials tenen un percentatge de sucre. Val? Excepte seria a l'aigua. Però aquestes aigües que venen aromatitzades amb alguna fruita també es considerarien ensucrades. Jo, dintre de totes les begudes comercials, com he dit al principi, les deies tu, refrescos de cola, jo comentava les aigues aromatitzades, els sucs, les begudes energètiques, begudes isotòniques. Jo afegiria també els iogurts bebibles, perquè es compara, tindrien el mateix percentatge de sucre, per exemple, que un suc.
No hi hauria la percepció, diríem, a nivell de consumidor, no? Que hi hagués aquest percentatge elevat de sucre, per exemple, sí, en els sucs que comprem als supermercats amb brics, perquè que entrin dins la catalogació d'ensucrat, això vol dir que el nivell, el percentatge de sucre que tenen aquests líquids és prou elevat.
Tot depèn també, evidentment, les begudes isotòniques es consideren ensucrades, però no tenen la mateixa quantitat que un refresc de cola. Per comparar, el refresc de cola seria el que tindria el percentatge més alt i es compararia d'una llauna amb 35 grams de sucre. De sucre tal qual, aquest que coneixem, de les cullerades de sucre, del sobre de sucre, de les cafeteries, doncs imaginem, amb aquell refresc ja n'hi ha 35 grams.
De fet, això explicaria el perquè de quan es fa una dieta per perdre pes, és el primer que es prohibeix, no?, aquest tipus de begudes.
Sí, perquè, aviam, el sucre el necessitem, és vital, és necessari, les nostres cèl·lules el necessiten. De fet, hi ha alguns òrgans que només depenen del sucre que nosaltres puguem menjar. El tema és, si no cremem tot aquest sucre que ingerim, automàticament el cos el guarda en forma de greix. Això per una banda. Però, a més, hem de tenir en compte tots aquests sucres, ja no el sucre de taula, que potser és el que tenim en concepte quan estem parlant ara d'aquestes begudes comercials, les begudes ensucrades, ja no és el sucre de taula, sinó tots els hidrats de carboni. Tot el que és hidrat de carboni, el nostre cos ho assimilarà en forma de sucre.
I d'aquí que puguem establir aquesta relació directa entre un excés de consum d'aquest tipus de begudes ensucrades amb malalties com, per exemple, la diabetis i l'obesitat, que no sé fins a quin punt, Sara, són un problema greu a casa nostra.
Sí, cada vegada augmenten més, sobretot els temes d'obesitat i cada cop més a nivell infantil, l'obesitat infantil. S'està disparant molt el consum d'aquestes begudes amb nens i begudes que de vegades es consideren més d'adults, estic pensant ara en els refrescos de cola, cada vegada veiem nens amb edats més tempranes que ja els consumeixen. Puc dir-te que amb 5 anys, per exemple, ja n'hi ha nens que han provat aquests refrescos de cola o aquests amb gas, que nutricionalment tampoc seria lo correcte. Llavors, ja no és només això, sinó tot allò que prenem amb sucres extres, sinó també el que serien les xutxes, els caramels, galetes, xocolates... El problema és tota aquesta quantitat tan gran que acabem prenent durant tot el dia.
Recollia dades d'un informe que exposava que el 12% dels nens catalans, dades reals i actuals, tenen obesitat, el 31% sobrepès, un percentatge que arriba a pujar fins al 51% en els adults pel que fa al sobrepès. Realment són unes dades xocants en una societat com la nostra en què ens ventem, no?, de tenir una dieta mediterrània molt interioritzada.
Sí, però bueno, la dieta mediterrània cada cop la... Tu dius interioritzada i jo penso que cada cop la interioritzem com volem. Perquè, clar, hem de consumir oli, però vigilem-ne amb l'oli. Però cada cop estem consumint més oli, cada cop fem més fregits. Podem menjar coses a la planxa, però sempre ens les acabem posant amb la salseta. L'hem modernitzat una miqueta o l'hem variat una miqueta, no? Però jo penso que, sobretot amb el tema de l'obesitat infantil, també té molt a veure el fet de que cada cop els nens es belluguen menys. I que és molt fàcil donar-los, doncs mira, la bossa de patates i ja sé que no sembla dolç, però té molta quantitat de sucres, una bossa de patates, o un menjar elaborat ja de bosseta. Tot el que vingui amb bosseta ja sabem que tindrà una quantitat extra de sucre.
Amb aquestes dades preocupants pel que fa a la població infantil, et preguntaria, realment l'educació s'ha de fer des de casa, però a les escoles també els nens hi passen moltes hores, també els centres educatius són responsables de fer traslladar també aquesta informació i aquesta alerta. No sé si es fa prou treball en aquest sentit a les escoles, Sara.
personalment que tinc dues nenes que estan a primària, doncs jo penso que sí. I sí, hi ha algunes escoles que fins i tot a l'hora de portar l'esmorzar a classe ja guien una miqueta quin tipus de menjar és convenient. A casa tots sabem que bueno, doncs als nens els agrada tant en quant un suc i els hi donem. Potser no som prou conscients de totes les altres els altres productes que tenen sucre, penso ara en un ketchup, per exemple, o bueno, altres coses que també tenen sucre, però jo penso que on s'hauria de fer molta educació alimentària és a nivell, ara el primer que em ve al cap és la tele. Veuen els anuncis, i tots són anuncis que entren molt pels ulls, de refrescos, tenen curiositat per provar-los, gominoles, de galetes amb estra de xocolates i amb gustos de no sé què. Penso que això aquí és on hauríem de potser començar l'educació alimentària.
Mm-hmm. Avui a l'Info Migdia parlem amb la dietista Sara Justícia a redós d'aquesta notícia que coneixíem la setmana passada, la possibilitat que a partir de l'any que ve a Catalunya s'apliqui un impost específic sobre les begudes ensucrades. Sara, com valores, com veus tu que sigui a través de la butxaca a partir d'un impost que es faci aquesta sacsejada de consciència?
Sí, jo crec això, com ho has dit molt bé, o sigui, la sacsejada de consciència a través de la butxaca, perquè si no és d'una altra, si no d'una altra manera, tots sabíem que tenien sucre. Potser d'aquesta manera, i ara que ho estem parlant, en aquest cas així ho estem comentant amb tu i estem parlant-ho per la ràdio, doncs la gent es comença a sensibilitzar amb aquest aspecte. Com s'ha aconseguit poder parlar d'això? Doncs incrementant els impostos. De fet, un cop s'incrementi aquest impost, es calcula que hi haurà uns 30 milions d'euros a l'any recaptats arrel d'augmentar aquest 20% que volen fer. Penso que és molt. Estaria molt bé si poguessin distribuir no només amb calmar amb disminuir les malalties, perquè clar, la idea que tenen és que si pugem la gent consumirà menys. Jo no crec que sigui gaire realista, perquè jo penso, mira, no sé, una beguda que valgui 1,50 €, si incrementem aquest 20% d'impostos, que serien 30 cèntims més, jo no crec que això tiri enrere una persona que ja és de prendre'n, que en prengui menys. Però sí que estaria bé, ja no només per pal·liar les conseqüències, com l'obesitat i la diabetes, que la càries també volia comentar, també és important que, sobretot amb els nens petits, doncs que hi ha aquesta incidència amb aquestes malalties, amb aquests problemes, sinó amb l'educació alimentària. Perquè, fixa-t'hi, està molt bé perquè d'entrada ja estem parlant. Potser molta gent comença a conscienciar-se i a dir, ostres, més que la butxaca és, bueno, pues aviam que estem menjant, tothom vol menjar sa i tothom vol trobar-se bé.
D'entrada, parar-hi atenció.
Jo crec que és el primer, d'entrada ja han aconseguit això, i que es parli, i que sigui el comentari que fas, doncs mira, quan vas a comprar al mercat, per exemple, o quan te trobes amb algunes mames o amb els amics, ostres, els sucres, o ser conscient, estàs prenent un refresc, ostres, i quant de sucre tinc que estar prenent? Que ens el prendrem igualment, tant és, però ja comencem a ser una miqueta conscients. I jo crec que més d'enfocar els diners, que evidentment a les malalties, que sí, que són molt importants, sobretot a l'educació alimentària, que seria una manera de tallar-ho o de disminuir-ho d'arrel.
Doncs sempre interessant conèixer l'opinió experta que hi ha al darrere de molts dels titulars que ens trobem a diari a les notícies, als diaris. Avui hem parlat d'aquesta possibilitat d'aquest impost sobre les begudes ensucrades. Ho hem fet amb Sara Justícia, dietista carallenca. Gràcies per col·laborar altra vegada amb Ràdio Calella.
De res, faltaria més.
Fins una altra.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
I tanquem l'informatiu amb la previsió del temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra.
Situació meteorològica tranquil·la la que esperem avui aquí a la comarca. Dominarà el sol, tot i que encara quedaran alguns núvols, no hi haurà precipitacions i les temperatures màximes pujaran. Avui al centre del dia tindrem molts valors entre els 24 i els, puntualment els 25 graus. Per tant, l'ambient serà molt, molt suau, temperatures superiors a les normals per l'època de l'any, les que tindrem aquest migdia. Pel que fa als vents, en conjunt, fluixos, vents que faran de mar cap a terra, la situació marítima, per tant, estarà tranquil·la, dominada per la marxa de marees de marejol, i de cara demà, a tres quarts del mateix, baixant una miqueta les temperatures nocturnes, però de dia continuarem amb unes temperatures realment molt suaus.
Tornem demà a l'Info Migdia a partir de dos quarts de dues. Que vagi molt bé.